Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure.
I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenc singular que ens aporti aquella alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, Raquel, què tal? Bon dia.
Molt bé.
Com estem?
Esperant doncs, descobrir la trajectòria vital i professional d'un sabadellenc que ens sorprendrà, jo crec.
Ens sorprendrà, eh? A més, amb aquest dia així de sol, tot i que les pluges estan arribant del País Valencià, que diu que aquest cap de setmana serà això un patapam, allò que la pluja no, aquí no, aquest país no sap ploure. I a més, ara ho parlàvem també, que la tardor, imagina't com
ja vols,
estic.
Ja vols que arribi la primavera, primer la tardor, necessitem que baixin les temperatures, eh?
Exacte, i doncs res, el nostre convidat d'avui també ens portarà aquest sol radiant. Mira, el nostre convidat d'avui, de ben petit, ja es movia per la tramoia dels teatres, eh? Els teatres, sobretot d'aquí Sabadell, no? De la mà del seu pare, que això ens ho explicarà, no? I es coneixia ja tots aquests entramats, que jo penso que això el va marcar molt. I amb aquesta tramoia, amb aquests espais de darrere dels teatres, hi habiten molt les muses, eh? Aquestes, les muses, no? Les muses gregues, dansa, música, oratòria, el teatre, evidentment. I jo penso que aquestes muses doncs, el van il·lusionar i ja de ben petit se'l van doncs, com empoderar, no? I res, i més tard, de la mà d'aquestes muses, doncs el portarien, doncs això, a fer, entre d'altres coses, doncs aquest cabaret literari, que ja és una tradició, ja és una obra aquí que tots esperem per cada Nadal, o bon música, poemes, monòlegs, amb una barreja així molt eclèctica, ens parla de les racions humanes, de l'atzar, etc. No? Bé, el nostre convidat d'avui en parlarem, és director, traductor, poeta, filòleg, i com ell mateix es defineix, un home de teatre.
Doncs ens posem en context, perquè la setmana passada ens va visitar també un altre actor sabadellenc, el Jep Barceló, i aquesta va ser la seva recomanació.
Jo recomanaria el Jordi Fiter, perquè hem compartit moltíssim teatre, tots dos, i a més crec que és un referent teatral aquí a Sabadell, a més ara doncs, hem fet 25 anys d'Il·lus Teatre, a part de les 50.000 coses que fa el Jordi, que fa moltes altres coses, que és traductor, que pinta, bueno, que fa de tot.
Doncs Jordi Fiter, home de teatre, ànima d'Il·lus Teatre i gairebé doncs, home renaixentista, perquè toca moltes tecles.
Moltes tecles,
bon dia i benvingut al matí.
Em fa com vergonya, digueu això en veu alta.
No ens escolta ningú ara, no pateixis.
Aquí estem aquí en família, no? Nosaltres, els oients, això és com una petita gran família sabadellenca i d'arreu de la comarca.
Exacte, i que no para de créixer. Jordi, ens agrada sempre començar per l'inici. Digue'ns on vas néixer, quins records tens d'aquells primers anys, no? De la teva infantesa. Com era el Jordi Fiter de petit?
Quants éreu?
Jo vaig néixer aquí a Sabadell, allà on naixia tothom en aquella època, més o menys, al carrer Creueta, és allà on hi havia la mútua.
Allà on hi havia l'escola Illa, hi havia la mútua dels amos.
Sí, no, aquell del darrere, que dona... El carrer Creueta, no? Potser sí que és la mútua dels amos. No?
Exacte.
Doncs sí,
allà tocant a la Gran Via actual.
De fet, sembla que és on es naixia.
Hem de fer els deures. Sempre aquest carrer no ens en recordem mai com es diu,
Doncs hem de veure, perquè jo no me'n recordo de la mútua dels amos.
Sí, però... Té a l'escola, hi havia la maternitat, que està allà al cantonada amb carrer Sant Llorenç.
Sí, sí, més o menys allà. Sí. Crec que jo no me'n recordo perquè era molt petit, però...
Vas néixer allà.
El moment que vaig néixer, crec que era allà, sí. I bé, a veure, aquella època no era gens estrany, almenys en el meu entorn, que les famílies fossin bastant nombroses, no? Nosaltres vam ser 5 germans.
Déu-n'hi-do, no?
I jo era el quart, o sigui que ja portaven una mica de feina feta, i després meu encara va venir una altra germana. Sí, sí.
O sigui, sou quants nois i noies?
Dos nois, o sigui, el meu germà gran, després ve l'Anna, després la Montse, després vaig néixer jo i després va néixer la meva germana Isabel, que malauradament es va morir fa uns anys. Però en total érem 5, 2 nois i 2 noies, i 3 noies. Sí,
suposo
sí.
Que els pares no s'avorrien, no?, a casa, els fills.
No, no, i més a més de la meva àvia vivíem sí. Nosaltres. O sigui que el que fèiem érem un grup
tribu,
de 8
no?
persones, que
8
anàvem,
persones.
Saps? I a vegades encara ens, ho, ens en recordem i pensem, però com era possible, perquè, era, per exemple, anàvem amb cotxe, sí. Tots 8, amb un 4L que traia el meu pare, i clar, jo seia al darrere, saps?
En
que
un 4L, aquella, imagina't, aquell, eh?
Aquella porta de darrere que
sí.
S'obria. El meu pare ens va comprar 2 tamborets petitets de boga, d'aquests de Vímet, i seiem la meva germana i jo al darrere. Al mig n'hi seien 4 i a davant 3, em sembla, saps? Perquè a l'època no hi havia restriccions.
Exacte, això era abans
clar, suposo
cotxes...
que això ens feia més lliures, no?
Bueno, era, sí, sí, una aventura, eh?
Perquè... Totalment.
Bueno, i sí, sí, i havíem anat a fer coses això importants, eh? Meu pare sempre li havia agradat molt viatjar sí. I tenia aquesta inquietud d'anar a veure coses, i amb el 4L aquest, bueno, havíem anat a París, havíem sí. Anat a Itàlia, havíem anat a, bueno, molts llocs.
Que amb, amb els tamborets darrere,
ah, darrere,
no?
Sí, sí.
Darrere, no?
Fins que has parat un policia avui en dia és que no ens deixa ni seguir ni un metre, no?
Home, el 4 lates, que en deien,
sí.
No?
Sí, exacte. I quina música portàveu al 4 llaunes?
Ui,
clar, aquella època
clar,
no hi havia
tanta
clar.
Gent, sí, suposo que hi haurien baralles, no?, per les bandes sonores.
Sí, cadascú portava el seu caset i llavors feien per torns, diguem-ne, i ens deia, ara el del teu, ara el meu, i sí... Bueno, no sé, hi havia com una, mina, una mena de cosa molt eclèctica, perquè recordo, per exemple, que a la meva mare li agradava molt el Joan Manel Serrat, sí. I sempre que li tocàvem bé de triar ja sabíem que posaria un caset del Serrat, no? Però bé, això també va fer que coneguéssim aquest tipus de música. Al meu pare doncs, també li agradava molt la cançó francesa o el Raimon. Escoltàvem també, no sé, coses més modernes de l'època, no? Sí, sí, era molt variat. I
home, ja, d'alguna manera ja era un avanç també, no?, aquest 4L, diguéssim, sí. Ja amb els taburets de darrere, ja que era com un teatre petit, no?, sí. com una...
Ja vas començar allà a fer cabarets, o què?
Devíem ser un... Bueno, el que passa que jo, ja et dic, abans ho he comentat, no era un cas, bueno, almenys a mi m'ho sembla, no era un cas únic, perquè... A la meva escola, jo vaig anar a l'escola Sant Gregori.
El Sant Gregori, i això sí. Vas començar a Sant
sí,
Gregori.
Sant Gregori. I quan venien a recollir els nens del col·le, quedaven cridant pel micròfon. I normalment acostumaven a dir germans, Fiter, i llavors baixàvem 5 tota persones, la... no? Germans Llobera, i baixaven 6 persones. Germans no sé què, i forrallat, i també baixaven 7 o 8 persones. No? Vull dir que no era molt estrany això de ser una família nombrosa, no?
Perquè a quin barri estàveu? El...
Nosaltres érem al carrer Sant Cugat, vivíem aquí al centre de Sabadell. Sí,
exacte.
Sí.
I jugava
sí,
molt sí. Al carrer?
No, al carrer aquí a Sabadell no. Uh-huh. El que passa que teníem la sort de que anàvem a un poble que hi ha molt a prop d'aquí, que és Sant Llorenç Savall, als estius, perquè el meu pare de petit havia passat la guerra, va passar allà dalt, i tenia molts amics i moltes vivències. I bueno, tenia aquesta mena d'estimació pel poble. I anàvem a passar bastants estius a casa de la meva àvia o així, i allà sí, que potser era més normal fer colla i anar fins a la Font de l'Aixeta o anar a collir canyes o no sé què, això sí que ho fèiem.
Com està allà al costat de la Vall d'Horta,
sí,
no?
Exactament.
Al costat del Marquet de les Roques.
Sí, sí. Sí, sí.
Ja fem una salutació a l'Adrià Garriga,
ah,
que aviat farà la barema, eh? La barema, si no plou.
De les 5 quarteres, eh?
Exacte, 5 quarteres al vi.
Sí, sí.
Doncs és curiós, sí, perquè el carrer Sant Cugat, és clar, és el... Recordem els oients que és el que començava on hi havia el Trèlec.
Sí, exacte.
Fins a la Mata.
Fins a la Mata. El carrer Fondo. Que
el carrer Fondo, exacte.
El carrer Fondo, és veritat.
Sí, sí. Sí, sí. Meu pare deia el carrer Fondo.
I hi havia allò de la Pirelli, allò que arreglaven els...
Sí, els pneumàtics.
Els pneumàtics.
Sí, sí.
Llavors, la plaça, Cal Solar, el forn...
Sí, sí, era un carrer força comercial, el que passa que no és de passeig, diguem. No, no és un lloc que la gent hi vagi a passejar, però en canvi hi ha molt moviment, sí, sí.
I és dels primers carrers de Sabadell que tenia llambordes, perquè, és clar, era com carretera.
Sí, sí.
Esclar, és la, el carrer Sant, que és el que va, doncs, al camí de Sant Cugat, no?, el carrer
sí, sí.
Sant Cugat.
De fet, em sembla recordar que en l'edifici on hi havia hagut el Trele, que ara és una botiga de roba, encara hi ha un rètol a fora que posa Sant Manà, no, Sant Cugat i Sant Quirze, que era com una indicació de trànsit.
Clar, per
perquè
em
sembla que passava una ruta d'autobús... que anava cap allà, saps?
I a inici del segle XX, ja que fem una miqueta d'història, havia sigut l'edifici de Correus, també.
Ah, allà. No sabia
clar, això havia estat, que està just a davant on hi ha l'Arc del Vitrall.
Sí, sí.
Exacte, la plaça de les Marquilles.
I Jordi, eres bon estudiant?
He passat per èpoques de tot. O sigui, quan era petit, o sigui, la primera fase de GB, doncs jo crec que era discret, era normal. Tenia bastants problemes amb coses de ciències, i em costava molt tot el tema. No sé ben bé quina... Un dia m'agradaria saber quin va ser el motiu que no entengués bé les coses en aquest sentit matemàtic. I perquè jo m'hauria agradat, però no sé, era com un bloqueig, no em costava molt. Per altra part, disfrutava molt amb coses més, diguem-ne, doncs, d'història o de geografia, m'agradava molt, això m'agradava molt. Després vaig passar per una època molt més bona quan vaig fer BUP, i sobretot COU, perquè vaig descobrir les coses que a mi m'agradaven, les vaig triar, vaig triar lletres, evidentment, vaig fer història de l'art.
A on? A quin institut?
Vaig anar a una escola que hi havia a Matadepera, que es deia el Gresol, i vaig tenir la gran sort que aquella època, bueno, sort per mi, per l'escola devia ser horrorós, perquè érem una promoció de 9 alumnes, a les comuns, i llavors a les especials, diguem-ne, les ciències o lletres respectivament, eren 7 de ciències i 2 de lletres. Clar, jo feia classes gairebé particulars, perquè anàvem al despatx del professor, en lloc d'anar a una aula, anàvem al seu despatx i fèiem la classe allà. I clar, això era una cosa que és impagable, no? Haver pogut fer llatí, grec, història de l'art, història contemporània, amb aquestes condicions va ser molt, molt interessant.
I tant, perquè són gairebé, com deies, no? Classes individuals, amb les ràtios que hi ha avui dia, no? Als instituts, imagina't.
Sí, m'ho estan explicant a mi i punto, no hi ha...
I vas acabar al Sant Gregori, vas anar...
Sí, no, després del Sant Gregori vaig fer el BUP i el COU al Gresol.
I després
vaig entrar a la facultat, vaig triar Filologia Anglo-Germànica. I sí, vaig entrar, sembla que era l'any 80. L'any 1980 vaig començar el primer curs. Vaig anar fent. Després, aquella època, no sé si ho recordeu, però la gent havia d'anar a fer la mili. I vaig anar a fer la mili. I vaig estar un any que vaig parar la carrera.
On vas estar?
A Lanzarote. Les Illes Canàries, sí. Bé, és una experiència que té diferents colors, no? Jo, pel que és descobrir aquell entorn i aquella gent i aquella illa, doncs ho valoraré sempre, tota la vida, molt positivament.
Clar, i més tan jove, no?
Sí, perquè penso que potser no hi hauria anat mai a la vida allà, saps? I realment vaig tenir la gran sort de perquè vaig demanar un passe per nocte d'aquests, perquè tenia una feina, vaig buscar una feina.
Sí.
I em deixaven marxar i dormir fora, i llavors vaig conèixer gent, i teníem un pis, i llavors, a més a més, havies d'anar al quartel cada dia a fer el que et tocava fer, però...
Ah, sí, per nocte era important, un pernocte, això, podies anar a dormir fora, perquè
exacte,
llavors havies d'anar a Diana,
al matí,
no?
A les 7 havies d'estar allà, però bueno, et donava aquesta llibertat
i tant.
De separar les dues coses.
Lliures.
I per això et dic que va tenir aquestes dues vessant, més la que seria... per oblidar, i l'altre que és per recordar, perquè sí que vaig...
Per totes aquestes experiències viscudes. Doncs escolta, Jordi, perquè hi ha un company que et vol saludar.
Ah.
Bon dia, Miquel.
Bon dia. Hola.
Sí, és que a més...
És que no li hem dit encara qui és el
teu visiter. Ha d'anar al fisio, per això. Oi que vas dir que...
Ara sé qui és.
Qui és, qui és?
Home,
ara sí que soc
o no.
Home, un noi que viu a Madrid... Oi?
Sí, senyor. Què tal?
És el meu gran amic, Miquel Tejada.
I escolta,
què tal? Com estàs, Miquel?
Molt bé, i tu com estàs?
Home, encantat, ara.
Escolta, ja que no ens posem d'acord per trucar-nos últimament, dic, mira, aprofitem aquella avinentesa i et truco per la ràdio.
És la màgia de la ràdio, igual que l'Emili, no? Doncs anava unint, doncs, amics i coneguts. Doncs la ràdio també té això. Expliqueu-nos a... perquè fa molts anys que us coneixeu vosaltres dos.
Hem fet una miqueta un salt des del Gresol, però és que ha d'anar al fisio, ens va dir, és que és anar al fisio.
No, bueno, no passa res, home. vaig bé.
A mi que em diuen que sempre que recordo molt les coses així memorísticament i per dates i tot això, recordo que amb el Miquel ens vam conèixer el 2002.
Déu-n'hi-do.
Perquè... necessitava urgentment trobar una solució a un problema que tenia per la música de l'espectacle que estava fent. Ja estava massajant i vam tenir un problema. Jo no el coneixia personalment, em van donar el seu telèfon, el vaig trucar, dic, mira, que sóc el Jordi, que ens hauríem de veure perquè et vull explicar un projecte. Ah, vale. Bueno, si vols quedar-me aquesta tarda, sí, sí, ja vindré a casa teva. Li vaig explicar el que volíem fer, quins temes havíem de tocar, quines cançons, i ell anava escoltant, i anava dient, cap problema, cap problema, cap problema, això ho farem, això ho farem. I vaig quedar molt content,
molt bé, no?
Perquè
molt
normalment sempre has d'intentar superar dificultats quan tires endavant un projecte.
Sempre hi ha reticències, no?
I amb ell, era al revés.
Miquel, tot fàcil.
L'únic que em va dir, bueno, m'has de muntar una banda, perquè diu, jo no tinc músics ara per tocar. Dic, bueno, no pateixis, jo vaig anar a l'escola de música que es deia CEME, d'aquella època, que existeix, i allà vam fer, amb els alumnes de l'últim curs, doncs vam fer una petita banda amb el Guillem Barceló, amb el Gerard Pastor, tu, Miquel, el guitarrista, sembla que era el Santi Fuster, bueno, en fi, perquè tots eren alumnes de l'escola i el Miquel dirigia, i sí, sí, i així es vam conèixer. Oi, que sí, Miquel?
Te'n recordaves, Miquel?
Memòria, eh?
Sí, home, això, o sigui, passar pels espectacles del Fiter ha sigut com un... O sigui, jo tinc la sensació, Jordi, no em diràs, a veure si estàs d'acord amb mi, que... ha sigut com moltes etapes del Miquel diferent. Han estat sempre presents allà, perquè jo sempre anava com canviant. Jo, pues, no? Ara no sóc el mateix Miquel del 2002, has dit, Jordi.
No, sí, sí.
Molt, això, eh?
Sí, sí.
O sigui, era com una cosa sempre present, no? Jo anava canviant com a músic, perquè jo sóc compositor de bandes sonores i anava fent coses diferents, però aquella cantera sempre hi era, no?
Sí, sí.
I mai millor dic cantera perquè jo, per mi, ostres, allò era com un... tot i que, si bé jo ja havia treballat a musicals, no? Musicals de més, produccions més grans, no? De tocar, allò era com... Si anava a treballar musical era com, bueno, hi ha 60 persones, 70 persones, tu vas, fas la teva feina, no? Encaixes bé, toques, ho dirigeixes, o el que sigui. Entonces, però allò era... Era més construir una cosa, no? Del res fer una cosa que no existia i a poc a poc s'anava fent. Jo era una cantera per aprendre ben bé el que és treballar les arts escèniques des de baix, des de construir alguna cosa que no existeix, no? No era comprar una franquícia i fer-la i tu ja saps de què va. Sí, compro cats, no? I faig cats. O compro Els Miserables, o compro el que sigui, no? Mà mia, no. Allò era... Mira, anem a fer una cosa...
No. Que no existeix.
Des del nord-est, no? Des dels fonaments fins a...
I que jo penso que podria anar bé amb aquest poema, aquesta cançó, però pensa que entremig hi haurà una cosa que vull que s'encenguin uns llums i llavors...
Farem una projecció i sortirà un no sé què.
Déu meu, era allò sí que va ser un bon entrenament creatiu i també de... Perdoneu l'expressió, però de patada al cul. Perquè era en plan... Val, tenim una setmana per fer això, assagem ja, vens a veure... Molt bé, jo crec que això pels músics, per la part dels músics, perquè sí que és veritat que vam començar amb aquesta banda, però llavors es va anar com afiançant una banda més...
Exacte.
Que hem anat col·laborant, no? Hem anat fent coses.
Amb el Ferran...
Sí, com a ells, bueno, som amics, tots, vull dir que bé. Però hi va arribar un moment que ja, jo crec... que ja coneixíem el llenguatge dels espectacles del Fiter.
Sí.
Era un llenguatge.
No calia explicar res, ja ens enteníem, oi?
Clar, ja veiem, no sé, va, sí, aquí, el Jordi aquí ens demanarà un plat amb una llum i després farà una frase, ja, més o menys ja veiem, no? Vale, i anem-ho com preparats. Vull dir que al final ha sigut com un procés de crear un llenguatge que no existia, d'un tipus d'espectacle que no existia, perquè al final dius, bueno, és un cabaret literari, bueno, ja, un cabaret literari es pot fer de mil maneres.
Maneres,
no?
Sí.
I aquell llenguatge concret, no? Nosaltres jo crec que a mesura que anàvem fent, el anàvem aprenent, no? Al final, allò era un producte que es deia el Fiter.
No? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí. Ha sigut una bona escola, eh?
I tant.
Sense saber-ho, no, Jordi?
No, és clar, estaves... era fent-ho que te n'adonaves de les coses, no? I les anaves aprenent. Sí. Sí, sí.
I fins avui, no? Fins avui,
sí,
fins
sí,
avui
sí,
anar
exacte,
fent...
Exacte.
I 25 anys.
Però fins avui jo ja, ara ja d'espectador, eh?
Clar.
Pago la meva entrada i vaig a gaudir-ho.
Per exemple, recordo, i explico com a anècdota, que el meu fill, que quan vam començar devia tenir 5 o 6 anys, i venia, evidentment, d'espectador i, bueno, estava allà mirant-s'ho perquè a mi m'agradava que també ho veiessin i que visquessin aquest procés de veure-ho des de dintre. I va arribar un moment, perquè ell va estudiar música, que el Miquel el va fitxar com a contrabaixista de l'espectacle. I el Jan, d'estar assegut a platea, pues va estar a dalt de l'escenari tocant amb el Miquel. I això també per ell va ser una experiència, doncs, ja, bueno, ja el coneixes, el Jan, que és molt responsable i estava molt preocupat sempre i tal, per fer-ho bé i per que el Miquel, a veure què em dirà. I van anar passant els anys, després el Miquel va marxar i tal, i després el Jan va assumir aquest rol de direcció musical fins ara, fa 2 anys que ara ha marxat el Jan i està treballant fora. Però vull dir que ha sigut maco també veure el procés, perquè clar, 25
clar.
Anys són molts.
Moltes anades i tornades, no?
Per poder viure processos, no?
Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies per participar. Una abraçada ben forta.
Sí, gràcies. Una abraçada a vosaltres i res, Jordi, una abraçada ja quedarem. Escolta'm, sí, anava a dir, parlem fora de la ràdio, si sembla bé. Bueno, moltes gràcies i enhorabona pel programa i per reconèixer la feina del FITE, que és una entitat de Sabadell. I no sabem, tots els que som d'allà ho sabem.
Gràcies, Miquel.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Records a Madrid, records.
Adéu.
Doncs seguim també sumant més veus, perquè també tenim més sorpreses. Okay. Escolta ara també el teu company, el Joan Sallent.
I és curiós perquè tots dos ens hem dedicat a l'ensenyament de l'anglès. Tots dos ens hem dedicat a la traducció i tenim una relació amb el teatre que, en el teu cas, és més, com a mínim, més antiga que la meva, perquè, o potser no, però com si més no, és diferent. La relació que tinc amb el teatre és la més, diguem-ne, propera i més regular ha estat aquests últims 20-25 anys com a traductor d'obres de teatre, cosa que tu també has fet, però jo sé que la teva relació amb el teatre ve d'abans, d'ençà que eres petit, perquè n'hem parlat més d'una vegada, me n'has parlat més d'una vegada amb una sèrie d'anècdotes relacionades amb el teu pare, el Salvador, amb els inicis de Palestra i tota aquesta trajectòria, aquesta vida tan rica del teatre sabadellenc que tu has viscut des de petit. Jo també, de fet, molts anys abans de dedicar-me a la traducció, ja vaig tenir una relació amb el teatre com a aficionat, un grup de teatre d'aficionats de castellà, a l'Esbart Teatral de Castellà del Vallès. Era una època que jo sóc bastant més gran que tu, l'època del teatre independent. O sigui, mentre tu eres un nen petit que anava amb el seu pare entre bastidors i a les tramoies del teatre que es feia a Sabadell, jo doncs era un noiet de 8 o 20 anys que feia teatre d'aficionats de Castellà, que és el poble on vaig néixer. Jo hi ha una cosa que realment admiro, que és la teva manera, la teva actitud davant de les coses que fas, que és, per damunt de tot, jo diria que en majúscules, vocacional. Jo diria que mai no és una prioritat interessos ni econòmics ni de promoció personal ni de cultiu de l'ego. Una de les coses que ara em venen al cap és això que ja fa tants anys, si no m'equivoco, ja són 25, això de l'Il·lus Teatre, que és una experiència única aquí a Sabadell, i jo diria que no, tot el país no n'hi ha gaires més, que és aquest cabaret literari que feu cada any per les dates nadalenques. De fet, jo destacaria com un clàssic d'aquestes representacions nadalenques anuals, la teva resistència a sortir a saludar al final de la funció. Això és una cosa que em sembla que diu bastant de la teva manera de ser, que es caracteritza per la discreció i per la reticència a destacar. Jo diria que t'agrada bastant fer les coses entre bastidors. Jo ho destaco com una virtut, per descomptat, no com un defecte.
Doncs una abraçada al Joan Sallent, traductor i professor. M'ha agradat molt que posava en valor aquesta vocació, però també aquesta discreció, no? Doncs a l'hora això doncs, de rebre
clar, perquè
els reconeixements.
Hem fet això un salt, que ens havíem quedat això...
A la mili.
A la mili, però que llavors ella, a part d'això, bueno, diverses coses, llavors vas fer l'autònoma, vas fer també...
Sí, vaig acabar la carrera de Filologia Anglo-Germànica i...
Allà és on coneixes, no, el Joan?
El Joan, sí.
Exacte, que el coneixes aquí.
És curiós perquè jo l'havia tingut de professor abans de començar la carrera, evidentment, d'anglès aquí a Sabadell, van passar els anys i llavors al cap d'uns anys arribo un dia a classe i se'm asseu al costat ell. Coi, què fas per aquí? No, és que jo... Ell havia fet traducció, ell havia fet... va estudiar la carrera de traducció i es volia treure el títol de llicenciat en Filologia Anglo-Germànica. Llavors feia un curs pont per poder accedir ja al segon cicle, que era, a aquella època hi havia primer cicle, que era primer, segon i tercer, i segon cicle, que era quart i cinquè. Llavors, en un any feia com diverses assignatures del primer cicle i llavors ja podia passar. I coincidíem, no me'n recordo amb quina assignatura era, si literatura anglesa 2 o...
A l'autònoma.
Sí, sí. I em va fer molta gràcia perquè dic, ostres, abans estàvem frente a frente i ara estem de costat tots dos contra, bueno, frente al professor, no? I bueno, vam recuperar el contacte, sí, sí. Vull dir que em va fer molta gràcia.
I llavors, a part de teatres, has estat també professor d'anglès, no?
Sí, bueno, perquè una mica la primera sortida professional quan vaig acabar la carrera va ser això, va ser treballar de professor.
O sigui, acabes la carrera i treballes de professor d'anglès.
Sí, vaig començar a treballar... Primer vaig treballar a l'escola Ramar, que feia classes d'anglès comercial amb els de FP, que es traien el títol de... auxiliars administratius, alguna cosa així.
Val.
I quins records guardes d'aquella època, no?, com a professor?
Bueno, vaig pensar, home, potser m'he equivocat, sí? Perquè si he estudiat per fer això, no m'ho estic passant gaire bé, perquè aquella època les classes d'FP eren
dures,
unes ràtios de 35, 38, alguna classe de 40 i pico, saps allò que dius?
Déu-n'hi-do.
No, a part que jo tampoc tenia gens d'experiència, era... Feia un any que estava estudiant i l'any següent ja estava ensenyant. O sigui, em va semblar molt bèstia això de passar d'un cantó a l'altre de l'aula, saps?
Bueno, i a vegades, professor, a part de la vocació, també és, no deixa de ser una manera de jugar, no? D'interpretar.
Sí, sí, fer un
també,
paper,
no?
I tant,
paper,
i tant.
No? De posar-se davant dels alumnes.
L'has d'anar aprenent a fer perquè no t'ensenyen coses en teoria i sí, havien fet alguna pràctica, però clar, no és el mateix.
I del Ramar, després, ja fas...
Després vaig entrar a una acadèmia d'anglès, al carrer Sant Llorenç, que hi havia l'English Tuition Center, amb el meu amic Josep Seguí, i allà vaig estar, mira, vaig estar 30 anys fent classes d'anglès a l'acadèmia aquesta d'anglès.
Sí, sí. Clar, que recordo.
Molt diferent, perquè allà els grups eren de 10 persones, o menys, depèn del cas, però vull dir que era un altre tipus d'ensenyament, rebies més per part dels alumnes, també, no era simplement explicant, sinó que era molt més proper, tot. I això, haig de reconèixer que m'ho havia passat força bé amb algunes classes que m'hi sentia molt motivat, no? D'altres potser no, perquè eren més jovenets i et senties més com un professor de guarderia, que gairebé perquè col·locaven els nens allà, saps? A l'estiu, fèiem aquells cursos intensius, al matí... Però bé, és una feina que si saps trobar... O sigui, el fet de transmetre un coneixement, de fer arribar una cosa que tu saps a una altra persona, jo ho trobava fascinant, això, no? Perquè bueno, m'agradava molt fer aquesta feina, no? I quan funcionava... Realment...
Clar, quan veus els resultats,
molt,
no?, i veus l'aprenentatge,
sí. I allò que dèiem a l'inici, allò, el pas tens, s'ensenyava.
Sí, sí, bé. Sí, clar, a veure, jo sóc un professor que... O era un professor que era
pers,
molt
una...
tradicional, en el sentit que jo feia servir la pissarra, feia servir el guix, feia servir el llibre.
Sí?
Sí, 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 això és la meva manera d'ensenyar, no?
Mira, veus, tan lliure en el teatre i, en canvi, doncs...
Però era com un recurs molt, molt pràctic, que et servia molt, saps què vull dir, per explicar, inclús amb dibuixos, amb coses, perquè, bueno...
Pissarres d'aquelles de guix o de rotulador?
No, guix, de guix.
De guix.
De guix, de guix. Sí, i amb allò esborrador, aquell...
I mentrestant feies teatre, també.
Sí, 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 clar, evidentment. Jo vaig anar fent en paral·lel.
Perquè el teatre com t'hi acostes? Quan descobreixes aquesta flama del teatre? De petit ja, no?
Sí, formava part de la família.
De casa,
la
família.
I això que deia el Joan, que li he explicat, sí, és veritat, jo anava moltes vegades amb el meu pare a veure coses que no entenia, perquè imagina't un nen de 7, 6 o 8 o 10...
O la Faràndula.
No, primer anava a Palestra, que és on ell estava.
Palestra, va.
Sí, i veia obres, que si veia la Mare Coratge de Bertolt Brecht, o veia el Pim Pam Pum de Ionesco, o veia coses, el Mesura per Mesura de William Shakespeare. I jo no entenia massa els arguments, però em feia molta impressió veure aquella força d'uns tios i unes actrius que cridaven, que parlaven, i que la gent aplaudia, i l'estètica, o sigui, perquè a mi sempre m'ha interessat molt l'estètica, la potència, no?, d'una fosa de llums, d'un contrallum, així...
De tota la posada en escena, no?
Sí.
I Palestra va ser molt capdavantera, no?, en aquest sentit.
Sí, clar, havien estrenat obres aquí... per exemple, hi ha l'anècdota que es va estrenar Luces de Bohemia al món, sí. Es va estrenar a Sabadell, van haver de canviar el nom perquè la censura no ho permetia, i llavors van dir Esperpento, i van estrenar Luces de Bohemia amb el nom d'Esperpento, i això es va fer aquí a Sabadell, en aquella època, i com aquestes, d'altres que te'n podria dir, sí.
I tu de petitet ja
anaves allà? Sí, ho veia tot això. Després el meu pare el van fitxar a la Joventut de la Faràndula com a director general, i evidentment vaig sortir els Pastorets, primer fent de Pastoret, després fent de no sé què, d'Àngel, vaig arribar a fer de Lluquet, i bueno, vaig estar molts anys fent d'actor, vaig també començar a manipular coses tècniques, vaig començar a dirigir, vaig convertir també en director general de l'entitat, bé, i dirigir alguns espectacles allà, ja, aquesta trajectòria, no?
I t'agradava, no? Suposo que quan vas començar a dirigir vas
dir...
Sí,
doncs vaig dir, ostres, això de dirigir crec que m'agrada més que la part d'actor, no? Perquè ets més capaç de crear una cosa més completa, no? Que necessito els actors que siguin, els actors m'aporten tot el que ells proposen o el que jo els hi demano, però jo, a més a més, puc enfocar el producte general, no? I sé quin color tindrà, i quin gust tindrà, i quin acabat. I llavors em donen molt de més realització creativa. Saps?
Clar, per tota aquesta riquesa, sí, no? Tota aquesta diversitat, i perquè, a més, així també mantens una part de discreció, que va molt en la teva línia, no?
Sí, perquè és fer feina, però que la facin veure els altres, no? I després d'allà vaig passar al Teatre del Sol, vaig entrar com a director també al Teatre del Sol, i vaig estar 5 temporades dirigint allà. I llavors va arribar un punt que vaig pensar, home, potser sonarà molt pretensiós això, però vaig pensar un dia, crec que sé per què he vingut a aquest món. I sembla que he vingut a fer teatre. I li vaig dir a la meva dona, dic, m'agradaria provar-ho i veure si me'n surto professionalment. No? Dic, però abans m'agradaria formar-me una mica acadèmicament, tenir una titulació. I per això vam decidir tots dos que vaig anar a estudiar teatre a Londres, i ja tenia els dos fills, o sigui que...
I estaves a l'English Tuition.
Sí, però vaig demanar una excedència i me'n vaig anar a estudiar allà a Londres.
Home, no sabies anglès, no?
Sí, això sí. I bé, vaig estar allà, i llavors en tornar, i em vaig professionalitzar, em vaig fer de l'associació d'actors, vaig començar a treballar amb diverses ajudanties de direcció a Barcelona, amb la Tamsin Townsend, amb el Ferran Medico, amb el Carles Canut. Després vaig anar a Madrid, vaig estar amb el Carlos Sobera i la Gunyalons, que vam muntar una obra allà que s'havia fet aquí a Barcelona, que es deia Les paraules encadenades, i es va muntar a Madrid, que es deia Palabras encadenades, i ho vam anar a fer allà.
Sí,
i bueno, vaig anar en paral·lel, continuava fent classes, perquè aquestes feines no són normals.
Estables, no?
Exacte, no són estables, no? I necessitava, perquè en època, clar, evidentment, els rebuts...
Arribava
cada mes. Fills i tot, però també et donava aquesta seguretat per continuar arriscant, no?, amb els teus projectes. I sort també de la família, no?, que també et recolzava.
Sí, tant, va ser, clar, és que si no ho hagués pogut fer, sí.
I notaves això, quan anaves a Barcelona o a Madrid, la diferència del nivell de teatre de Sabadell, o...?
Sabadell... Bueno, a veure...
Això que sempre parlem, que Sabadell són molt teatreros, no?, que en sabem...
Sí, a veure, Sabadell, el que sí que hi ha és que hi ha grups de teatre sota cada pedra, o sigui, hi ha molta gent que li agrada i que en fa, no? La diferència potser principal és que, clar, allà era un plantejament professional, en el sentit que era una feina, que la gent treballava els matins, o sigui, assajàvem els matins, fèiem les funcions... No era una cosa que fèiem com plegues de treballar, saps? Era diferent el plantejament. Em va fer gràcia la diferència entre Barcelona i Madrid, això sí, perquè recordo un dia de l'estrena que vam estrenar a Madrid, que li vaig dir al regidor, dic, bueno, és l'hora, va dir, ui, tranquil, muchacho, aquí a Madrid això va diferent. Dic, ah, sí? Diu, sí. Diu, perquè ara han de venir les teles. com que hi havia totes les estrelles i els VIPs d'aquests celebrities, i els hi feien aquelles preguntes pels programes aquests de Cotilleo, saps? Sí. I cada un que arribava, que l'havien convidat, doncs els feien una entrevista, i clar, això es va allargant i allargant, i vaig pensar, ostres, és un altre món, realment. Recordo que em va fer molt de gràcia perquè vaig conèixer la Maciel, que me la van presentar, i dic, ostres, clar, és tot un mite, no?
No sé, Eurovisió, no?
Sí. I mira, que te presento a Maciel, que ha venit, li ha gustat el mucho, de gran, encantada. Vull dir que bé, molt bé.
Quina experiència, també.
Va ser divertit, sí.
Ah, Jordi, nosaltres també tenim un altre ritme a la ràdio, se'ns va acabant el temps, t'hem demanat de diferents cançons que formin part de la teva banda sonora. Digue'ns amb quina vols començar i per què l'has triada.
La primera que vaig triar és la del Rufus Wainwright, que és... ell va musicar el sonet, bueno, diversos sonets, per un espectacle que es va fer a Berlín sobre els sonets de Shakespeare. I aquesta és la primera que vaig posar a la llista. When in disgrace with fortune in men's eyes, I'll alone be weep my outcast day, in trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate.
Música, que també doncs forma part, no? De l'alegria de viure.
Shakespeare, Shakespeare també, no? Shakespeare també és molt important, tota l'obra.
Sí, clar, jo vaig tenir la sort de descobrir-lo en profunditat quan estudiava la carrera, amb molt detall, perquè hi havia assignatures específiques de tragèdies, de comèdies, i clar, és diferent. El que passa que el vivíem en l'aspecte literari, diguem-ne. Jo sempre pensava, ja, però és que aquest senyor escrivia això, però la gràcia d'això és veure-ho, no? I sentir-ho i fer-ho. I aquesta cançó l'he triat perquè em recorda aquesta experiència que vaig viure quan vaig anar a Berlín. Em vaig assabentar que feien aquest espectacle de sonets de Shakespeare. La música és del Rufus Wainwright i la direcció era del Robert Wilson. I amb aquelles coses que faig, de vegades, perquè no és la primera ni l'última, espero, vaig agafar un avió, vaig arribar a Berlín al matí, vaig anar a dinar en un restaurant, a la tarda vaig anar a veure aquesta obra, jo sol. Em vaig quedar allà assegut a la butaca que no em podia ni aixecar i tenia ganes de parlar amb algú i al sortir...
De compartir-ho,
sí,
no?
Sí, vaig parlar una mica amb la taquillera i dic, ostres, m'ha agradat molt, ja, molt bé, molt bé, i tal, i vaig anar cap a l'aeroport, vaig sopar allà, em vaig quedar a dormir una estoneta en una butaca i al matí, em sembla que era a les 6 del matí, vaig agafar l'avió i vaig tornar aquí a Sabadell. I això va ser l'espurna que va iniciar a la llarga, ara ho he vist, no?
En perspectiva, sí, no? On veu realment l'inici, no?
Que decidís a traduir els sonets de William Shakespeare i a muntar, ja porto 6 espectacles dedicats als seus sonets, no? O sigui, hem anat fent com un recorregut al llarg de tota aquesta obra poètica dels sonets de William, amb traducció inclosa, que va ser una satisfacció. Jo a vegades ho dic així, em pot semblar broma, però professionalment, quan vaig acabar, no ho sé, perquè sempre que me'ls miro encara tocaria coses, com una satisfacció professional de dir, ostres, crec que ja em podria morir tranquil, saps? Després d'haver fet això, penso que és alguna cosa important, no?, de, que hi ha portat.
Perquè traduir, per exemple, en aquest cas Shakespeare, traduir, doncs, a la nostra llengua o a una altra, és complexa, no?, també, trobar-les, o no?
A veure, en aquest cas, molt, perquè ell escriu amb un patró mètric que, esclar, jo crec que s'ha de respectar, tot i que he variat, perquè el seu patró són de 10 síl·labes, jo en faig 12, perquè en català necessites... Esclar, és que a vegades
una altra sonoritat, no?
Traduïa literalment un vers, sí? i em sortien 25-26 síl·labes, no? Pensava, que, com ho puc fer, això? I llavors vaig optar per un altre patró, que és l'alexandrí, que són 12 síl·labes, i aquestes dues extres em donen una mica més de marge. Tot i així, és complex, perquè ho has de mantenir dins del patró, i també de la rima, no? Perquè fas A, B, A, B, o sigui, has de rimar el primer amb el tercer i el segon amb el quart, no?
Sí, que no és agafar un diccionari
No, clar, és que és molt important de... I sort que avui dia es valora molt més la feina del traductor,
no?
Exacte. Traduir poesia, un dia un amic em va dir, ostres, que els que traduïu poesia sou molt valents, Dic, o temeraris, dic, perquè ja què sé, no? Dic,
és un risc, sí, és un risc, sí, no?
Hi ha altre tipus de poesia que no té aquest encoteriment, diguem-ne, és més lliure i és diferent. Però tot i així, la poesia no deixa de ser un gènere tan personal de la persona que ha escrit allò que de vegades dubtes de si estàs enfocant bé la intenció original, però clar, has de triar, no? En teatre és diferent, quan tot això teatre ja ho veus una mica més fàcil, perquè és, en el fons és la representació d'una conversa quotidiana, o encara que sigui literàriament més elevada, però no és un llenguatge artificiós com és la poesia, no? És diferent traduir teatre. Sí, sí.
No, és que dona gust sentir-lo, no? Perquè, esclar, és que està parlant aquí de Shakespeare, també, sí, també a part del sonet, bueno, teatre, no?
També he traduït comèdies de riure, vull dir que no tot ha de ser sempre transcendental o metafísic, però bé, no deixa de ser un gènere literari que fa gràcia anar-lo descobrint, sí, sí.
I parlant-nos d'aquests 25 anys, no?, de l'Il·lus Teatre, suposo I... que content de celebrar-ho.
I el nom, d'on ve el nom d'Il·lus? Sí, el perquè si mires sí. el diccionari, Il·lus, clar, no deixa de ser un engany, no?,
sí,
un engany.
Jo el vaig triar per això, perquè una definició d'Il·lus és una persona que està enganyada per un somni, per una il·lusió, per un engany, no? I vaig pensar, és que en el fons el teatre no deixa de ser això, és un engany, és una mentida, per intentar explicar una veritat, no? El Flaubert va dir, estimeu l'art, perquè de totes les mentides és la menys falsa. I vaig pensar, clar, en el fons el que fem nosaltres és fer mentides per explicar veritats, no? Perquè el que li passa a un actor dalt de l'escenari no és veritat, però el que tu pots entendre que li passa sí que és veritat, no? I llavors em va agradar aquest significat de la paraula il·lus, perquè en remet a aquesta cosa d'engany o de mentida, no?
I pensaves fa 25 anys que arribaries a...
Que va, ni molt menys. I, clar, això és una cosa que t'hi trobes perquè vas fent i dius, oi, mira, l'any que ve farem 10 anys, ostres, potser hauríem de fer alguna cosa per celebrar-ho. I sí, vam celebrar els 10 anys, i després els 15, i després els 20, i aquest any ens trobem que en fem 25. I mare meva, dius, ostres, clar. A veure, el producte encara funciona, perquè és veritat que estem molt centrats en el producte aquest del cabaret literari. Hem fet altres coses, per exemple, això dels sonets, és un altre que hem fet.
Els sonets de Shakespeare, sí.
En alguna altra època, per exemple, jo havia sigut amb el coixí d'Il·lus Teatre, perquè tenia altra gent de l'equip a dintre. Vam ser responsables de dirigir unes òperes que produïa l'Ajuntament de Sabadell, i implicava estudiants de primària de la ciutat. Era una cosa, un projecte singular, que no es feia enlloc més. Llavors hi havia un repartiment de cantants professionals, músics professionals, però es convidava a nois i noies de la ciutat, nens estudiants, a participar en el cor o fins i tot a fer algun personatge, saps? I ells vivien des de dins com es feia tot una òpera. I això ho vam fer, jo ho vaig fer 7 anys a l'Ajuntament. I ho feia també amb el nom d'Il·lus Teatre. Vull dir que han fet altres coses. Ara això del cabaret, sí, és com una mica la nostra marca, el producte que hem creat crec que una mica doncs, donant-hi la forma que té a partir de les nostres pròpies idees, no?
Bueno, i el cabaret és això, no? Que d'alguna manera ja sí. La paraula vol implicar que abasta moltes...
Moltes diferents gèneres, estils, gèneres, hi ha cançó, hi ha poema, hi ha escenes, hi ha monòlegs, hi ha de vegades fins i tot algun article de diari que m'ha interessat i el reconverteixo, en, o sigui, el faig dir en veu alta. I sí. Hi ha hagut anys que hem fet a partir d'un tema, hem tractat temes monogràficament, per exemple, l'amor, l'atzar... La comunicació, vam fer un espectacle que es deia Parole, Parole, que anava sobre la comunicació humana, sí, sí, això que diuen de què parlant la gent s'entén, era la,
parole,
era
parole,
la premissa,
parole.
Però no, jo crec que és al revés, va. És que la gent ens malinterpretem i això provoca conflictes, no?
Però és curiós, m'ha agradat això, Raquel, això que he dit de mentides pots arribar doncs, a plantejar...
És l'essència del teatre, això.
Clar, llavors, d'alguna manera, aquí ja plantejaríem tota una discussió filosòfica, també, de que si tot és una mentida, no?, o és una veritat, no?, no deixa de ser que tot és creure en aquestes coses, no?, per tenir...
Sí, sí, o un somni, no?
O un somni.
Com deia William Shakespeare.
Ens l'ajudeu a somiar desperts, jo sempre ho dic, als artistes.
O a viure,
passat,
no?
O a viure.
Perquè t'ho creus, no?
Clar,
sí, sí.
Perquè t'arriba, tu deia, creus. Quan... Per aquells minuts, no?, o aquelles hores, la veritat és que aquella història t'interpel·la, clar.
La pintura també és una mentida, perquè allò que veus no és veritat, però t'ho creus, no? Per això, deia, de totes les mentides, l'art és la menys falsa. No? Perquè...
I això que pintes, això també...
Sí? Això s'ha de dir en veu baixa perquè... No, a veure, jo sí, des de petit, per aquest interès que tenia per tota la cosa estètica, doncs ja vaig començar a anar amb una escola d'art que hi havia aquí al Passeig Manresa, després vaig estudiar amb un pintor que es deia Alfons Govern, i sempre m'ha agradat molt...
El Govern, sí, home.
Sí, pintar i fer dibuixos. M'ha servit molt, per exemple, a l'hora de fer escenografies, a l'hora de dissenyar vestuaris. Això m'ha servit perquè saber pintar o, com a mínim, tenir la capacitat creativa. I llavors, a nivell meu personal, doncs, m'agrada fer dibuixets, fer cosetes, pintures. Ara estic fent una tècnica que no coneixia massa, que és de la... aquarel·la, però aquarel·la amb rotulador a base d'aigua i, bueno, faig unes coses que mira, m'agrada molt i m'ho passa molt bé. I a casa meva, doncs, pues, hi ha coses penjades que les tinc allà exposades.
No? T'ajuda, m'imagino, sí, també, no?, com una mena de catarsi, també. Escolta aquest so, perquè jo crec que potser doncs, el dibuix, no?, pintat, relaxa, però escolta aquest so i ens dius també a on et connecta. Perquè la natura també és molt present, no?, a la teva vida.
Sí, evidentment aquest som connecta amb la natura perquè és l'entorn en el qual a vegades experimento unes sensacions que, o sigui, ancestralment em connecten amb el meu origen antropològic, no?, perquè penso, clar, realment aquest és el nostre entorn.
Totalment, d'acord.
No la ciutat. I penso, em sento com excitat, motivat, no?, alterat. I penso, per què em passa això? Perquè estic al meu lloc, no? Saps? I tinc la sort de que des de fa molts anys doncs, practico la bicicleta i surto molt i a vegades em paro i escolto o simplement miro i m'agrada molt fer aquest tipus de connexió perquè trobo que és, et dic, el nostre entorn natural. Aquest d'aquí és el pràctic.
Sí, és veritat.
Però és artificial.
Estem massa desconnectats, sí, sí, no?, del nostre entorn, sí, natural, sí, i de tant en tant jo crec que tots hauríem de connectar doncs, amb
aquí,
la natura.
I aquí, com també he dit més d'un, és clar, aquí estem encara per sort, tot i que està
sí,
bastant...
Home, ja
tenim el rodal, tenim
un rodal, sí, no?, i per anar amb bicicleta a Sant Llorenç.
Sant Llorenç, Gallifa, no?, Granera, on sigui, saps, això...
I s'ha d'anar amb compte, perquè a vegades els cotxes van aquí...
Sí. Bueno, jo faig per muntanya, no vaig per carretera. Vull dir que... L'única experiència que he tingut de carretera, que així, ja que parlem avui una mica del recorregut vital, quan tenia 45 anys vaig decidir que o ara o mai, i vaig decidir fer una aventura, realment el que és una aventura en bicicleta. I amb el meu nebot me'l vaig emportar amb el Guillem i ens vam anar al Camp Nord en bicicleta. No, no des d'aquí a Sabadell, vam agafar un avió, vam anar fins a Noruega i llavors vam anar 3 setmanes per carretera, vam anar pujant, 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 pujant i vam arribar al Camp Nou. Hem estat tan contents d'haver arribat allà.
Quina experiència, ostres, no? I a més amb el nebot, no?
Sí,
amb el
Guillem.
Amb el Guillem.
Ostres. Amb les alforges i tal, i muntant la tenda i plovent i fent sol. I, bueno, ja sé, allò de dir... Ja sé que estava tot controladet, perquè portàvem mòbil, perquè teníem...
I quant temps vau estar?
Tres setmanes.
Sí, Déu-n'hi-do, no?
I això, ostres, bueno, va ser... Dic, ostres, estic molt content d'haver-ho fet, perquè sí, ha sigut el moment vital, no?, de fer-ho.
Perquè, home, a més, això... et vas marcar aquest repte i, sí, i el vas fer, però sí, sí, això és una constant a la teva vida, perquè en molts moments has dit,
suposo,
no?, com abans,
sí,
que vas dir, doncs, he vingut, sí, sí, a aquest món per fer teatre,
sí,
i doncs...
Em va semblar, no sé, potser resulta que no, però...
Sí, sí.
Sí, que el teatre és una vida, és una manera d'entendre, no?
Sí.
Seria una manera d'entendre la, sí, 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 la vida, no?
A vegades també m'agradaria no tenir aquesta actitud o aquesta visió de la vida a través de l'art, perquè pateixes una mica, saps? Vull dir, a vegades hi ha coses que la gent, jo veig que no li els afecta, o que potser, potser sí, no sé, però que a mi m'afecten molt i que... I que
empatitzes més, no?
I que penses, ostres, m'agradaria no tenir tanta la sensibilitat tan... tan exercitada, perquè és que qualsevol cosa ja trec la transcendència, ja, ja uh-huh, hi veig una possible, fins i tot una possible utilització d'allò per posar dalt de l'escenari, no?
I les sensacions també deuen ser molt extremes, no? També,
sí,
perquè tots els inputs que reps també,
sí, sí,
amb,
sí,
aquesta,
sí,
sensibilitat, no?
Sí, sí.
No dic que sigui més bona o més dolenta, però també...
Jo crec que és bo, perquè en aquest món que estem, sí, tan desconnectats necessitem, sí, més gent,
home, això...
sensible,
empàtica...
Sí,
no, evident, sí, sí. Home, ja ho deia,
tot
això, Calderón de la Barca, no?
Sí,
també.
Exacte.
Això no.
Dic que m'agradaria potser a vegades no ser, sí, així, però en el fons crec que estic molt content de que sigui així, no? Perquè crec que la meva vida és més interessant, uh-huh, que et passin aquestes coses, no?
Que... Te'n penedeixes alguna cosa que no has fet?
Uf, quina... Déu-n'hi-do,
eh? Més que penedir és que hi ha coses que penso, perquè encara que no us ho sembli, però aquest any vaig fer 60 anys. Que no us ho sembla?
No.
Doncs has de ser realista i penso... Hi ha algunes coses de les que voldria haver fet que crec que ja no les faré. I això no m'agrada.
Perquè la, sí, vida a vegades, sí, és massa
penso,
curta, no?
Ostres,
és molt intensa i curta.
Sembla que ja no ho faré, això.
I tot representa, d'alguna manera, per posar-ho així, uh-huh, de palestra, no? De palestra,
sí,
al món, no?
Sí,
de,
sí,
una cosa d'aquesta tan local, no? I...
Sí, sí, sí. A veure, el meu pare ho vivia molt com a aficionat, diguem-ne, perquè ell tenia la seva feina i vivia el món del teatre des d'aquest amor pel
uh-huh, l'art. Per l'art.
I avui descobrint l'alegria de viure d'en Jordi Fiter. Clar, Jordi, ara pensava, com celebrareu els 25 anys? Perquè em sembla que la Cava Orpí, no?, serà el centre neuràlgic d'aquesta celebració, no?,
sí,
d'aquesta festassa.
Des de fa 6 anys, crec que és. Estem en coproducció amb Cava, amb UiU, amb Orpí Produccions, i sí, estem allà els Nadal, per Nadal, i aquest any serà evidentment una mica especial perquè celebrar 25 anys crec que demana una mica més d'esforç per part de la producció, no? I començarem amb l'espectacle de Nadal, que el farem a la Cava,
sí,
i després durant aquest any que serà, diguem-ne, del 22-23, tenim la intenció de produir un parell o fins i tot tres coses més durant l'any, que ara no les puc concretar.
Ara no ens pot fer spoiler, però
ganes,
quan arribi el moment ho
fer,
explicarem,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs mira, en Pere Orpí també ha volgut deixar-te un missatge, aprofitant l'ocasió.
Bon dia, Raquel, Josep, Jordi. Teniu avui un artista sabadellenc que si hagués nascut 120 quilòmetres més al nord, seria... Ja ho és, però seria un director teatral, dramaturg i traductor eminent que se'l referien per tota la francofonia. A més, de propina, té la categoria d'amic incondicional, que també tot s'ha de dir, em cohibeix una mica per la seva austeritat, que és una austeritat arrelada intel·lectualment, que el du pràcticament no beu, gairebé no menja, i anar amb ell pel món és un martiri, no goses dir fava. I no és pas un postureo, que en diuen ara, eh? És el fonament d'una manera que té de cara a la vida, que el deu aprimar molt i que acaba de rematar sent un lector devot de Paul Auster. Té fins i tot un llibre dedicat per l'artista, per Paul Auster. Vaja, La quadratura del cercle virtuós. ell ja ho sap, però li anuncio que aviat rebrà el pressing d'aquí el seu productor de cara a Il·lus Teatre de Nadal, 25 anys d'història, poca broma amb els 25 anys d'història d'Il·lus Teatre, Sabadell, Sabadell i el Principat, de moment, i tornarem a empènyer la roda d'Embellir el món. I d'Embellir el món, el Jordi és el millor especialista. Realment no sabem el que tenim. En fi, per molts anys, i com solen dir les iaies, felicitats pel programa. Sí, sí, programa. Ah, això, post-scriptum. Scriptum, he dit, post-scriptum. Poseu-li alguna peça de Pink Martini i el fareu feliç. Apa, per molts anys a tots tres, l'enhorabona i no afluixeu. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
Una abraçada gegant, sí, de part de tot l'equip del programa, eh?
Programa.
Quines paraules més boniques, eh? El gran Pere dedicava.
Sí, això sí. D'auster, això d'auster, uh-huh. Sí.
Oh. Sí, perquè m'agrada molt el Paul Auster. I ja li dic, jo sóc un austerià. No, això és una broma que ell em fa, però perquè, home, de vegades li envio una foto i dic, Pere, estic fent un vermut, estic bevent un vermut. Pere, m'estic fent un Cuba Libre.
Clar, perquè, el tens preocupat, perquè...
Soc normal, també, eh? Sí? Ara, el que passa que sí que és veritat que
potser sí. Ets més contingut, no?, que altres, sí, potser sí. Actors, directors...
A vegades penso en les conseqüències dels excessos i ara penso... prefereixo renunciar al ple que em donaria... per evitar-me les conseqüències que també em donaria, saps? En aquests casos, de vegades, no sempre.
Les ressaques, no?, a vegades, sí, però no per estalviar-se les
sí,
ressaques,
i,
no?
Però vull dir que no és tan exagerat com diu, eh? Vull dir que,
i Paul Auster també és un dels grans, no?
Perquè és un escriptor que... el tema de l'atzar, que és un tema que a mi em fascina, per ell és l'essència de totes les seves novel·les, no? I per això potser connecto amb la seva manera d'enfocar les vides de les persones i com passen les coses i com és possible que per una tonteria doncs tot canviï, que és com passen les coses a la vida,
Vull dir... Sí, en el fons seria l'atzar, que o sigui, l'atzar ens faria tota la vida. Sí.
I vaig fer un espectacle que es deia Fortuna Brevis, que arribàvem a la conclusió que malgrat el control que ens pensem tenir sobre el destí, sobre la nostra vida i tal, estem sotmesos al caos i a l'atzar. Pel fet, per exemple, de que perdis un autobús i agafes el següent, la teva vida serà diferent.
Però en part d'aquesta és la màgia, no?, de la vida, jo crec.
Però vull dir que... I no són grans decisions transcendentals, no, és coses tan poc importants com això, agafar un autobús en lloc de l'altre, o, saps?, vull dir, les coses van passant, es van fent a mesura que van passant, no?
Bueno, ja una miqueta, ja ho deien els grecs, no? Una miqueta, doncs, tots els déus són els que aquestes coses...
Van decidint.
Van decidint, no? Vull dir, que seria aquest atzar, no? Aquest imprevisible, no? Aquesta cosa que dius.
Sí, sí, exacte.
I el capità Siam també ho deia, no? El capità Siam, que els petits canvis, les petites coses són realment...
Hi ha aquella pel·lícula, no sé si la coneixeu, de la vida de Benjamin Button.
Sí, i tant.
Que hi ha un moment de la pel·lícula que intenta demostrar amb imatges i amb paraules la teoria del caos, no? Que explica que hi ha una noia que va assajar, és una ballarina, i un cotxe l'atropella i se li trenca la cama i mai més de la seva vida pot ser ballarina. O pot continuar ballant. I ell diu, això va passar perquè ella va sortir de casa i quan va sortir estava al carrer, es van recordar que s'havia deixat una cosa. Va tornar a pujar a casa i mentre buscava la cosa va sonar el telèfon, va contestar i va tornar a baixar i va agafar un taxi en lloc d'haver agafat el següent. I quan va creuar el carrer la va atropellar un cotxe. I llavors tira enrere i diu, si no hagués tornat a pujar a casa i no hagués contestat la trucada i no hagués agafat el taxi i no s'hauria acabat la seva carrera, no? I allò de les ales de papallona que fan.
Sí, l'efecte.
És això. Papallona, té la seva conseqüència.
Tan senzill i tan complicat alhora.
És molt maca aquesta escena, que
sí, ja recordo.
Sí, a mi també m'ha fet viatjar a través de la seva memòria i els records d'aquesta escena, que realment la vida és així, eh? Moltes vegades tots ens hem plantejat què hauria passat, no? Si no hagués fet això.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh? Sí. Fa
filosòfics, eh? Avui al matí a l'Alegria de Viure.
Fa com una emoció, eh? Una emoció així, però maca, sí, no? Aquesta cosa es planteges, però... teatre, no? En el fons és teatre, no?
És, sí, art.
O art, sí.
Sí.
I Jordi, quan se'n va l'alegria de viure, no? En els moments complicats, què fas per recuperar-la? On la trobes?
Bé, home, en el consol de l'art, de la filosofia, això suposo que és el que tots... o sigui, suposo que haver llegit, haver vist pel·lícules, haver vist obres de teatre, això en el fons fa que potser tinguis un pòsit que t'ajudi, no? A veure les coses diferents, potser no tan visceralment, sinó una mica més racionalment, no? I saber també extreure les conclusions que té cada situació. Moltes vegades és a partir d'això, de coses que hem llegit o que hem vist o que hem reflexionat, no? O sigui, a través de l'art, que també ens dona consol.
I a través d'aquell 4L, no?, que anaves mirant tot el paisatge,
sí,
sí, no?, amb aquell portilló, no sé si es diu
sí,
així,
sí,
la porta.
Sí, la porta del darrere, sí.
La porta del darrere, no?
Exacte.
Anar mirant la vida, aquestes impressions, no?, de petit, que et marquen molt, no?,
jo
de petit.
Jo sóc una mica... o sigui, bueno, considero un bastant escèptic i relativista, però sí que és veritat que l'art, en el fons, crec que dona una mica de sentit, no?, a la nostra existència.
Jo també estic totalment d'acord que dona sentit a aquesta vida, no?, que és una bogeria, però que bonica és.
Ens ajuda.
Ens ajuda.
Jordi, per acabar, a qui ens recomanes?
Per venir a compartir.
Sí, bé, si en cas, mira, parlaré d'un company de feina, que era el Josep Seguí, que també... hem fet molta cosa junts, sí, amb ell, de teatre i altres aventures. I també s'havia acudit que us podia recomanar a una actriu sabadellenca, que és la Mariona Ribas, que també hem treballat moltes vegades junts i que és una persona que és l'alegria personificada, malgrat. No tot sempre és bonic a la vida, però ella té una actitud que crec que és molt interessant i que dona molta alegria quan estàs amb ella.
Doncs els buscarem i ens encomanarem de la seva alegria de viure.
De la seva joie de vivre.
Exacte, no? La joie de vivre.
I per acabar, digue'ns, presenta'ns l'última cançó per tancar aquesta entrevista que has
la
triat.
La cançó, perquè em vaig posar més
de les
que m'heu demanat.
És que és difícil, és difícil.
La de Chopin, per
exemple,
Chopin. Tenim.
Chopin, exacte. Ah, bé, doncs sí, la de Chopin la vaig triar com a símbol una mica d'aquesta actitud de l'artista davant de la vida, no? Ell, o Beethoven, o molta altra gent que van intentar millorar el món a través de la seva obra, no? És curiós perquè en aquella època el Beethoven, per exemple, ell tenia aquesta actitud de no només fer coses maques per fer agradar la gent, sinó perquè ell creia i estava convençut de que la música era el mitjà de millorar la vida de la gent. Mira, que eren il·lusos, eh? Però ell creia que la música feia que la gent fos fraternal, que la gent fos lliure, eh? I Chopin, com a romàntic, doncs, em transmet també aquesta actitud tan emocional, no? Això que sentim ara, per exemple, no? Ho explica tot.
Doncs sí, gràcies també per la teva generositat, per compartir la teva alegria de viure. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Matí amb Raquel García.